Bé, avui anem a parlar de lectura, lectura ebrenca, i anem a parlar d'una autora de la que se n'ha parlat molt les últimes setmanes perquè ha presentat el seu llibre i l'està presentant, de fet, a no només al territori. Ella és ampostina, és Victòria Sitcentelles, i el seu llibre es diu simplement Jo, la meva victòria contra la depressió. Victòria, bon dia.
Bon dia, Imma.
Ampostina, igual que jo, o sigui, contentíssima de que estigues aquí. Jo estic contenta sempre que veig gent, però diràs que quan són gent de casa sempre et fa més...
Més il·lusió.
Sí. A mi, per a començar, m'agradaria parlar una mica de tu, després de parlar del llibre, perquè al final el títol ja fa una mica d'espoiler. I qui ets? Qui és Victòria Sitcentelles?
Pues, quan me fan esta pregunta, no, ara normalment no, una noia, una dona de 27 anys, ex-esportista, ex-remera, professional, investigadora de càncer i autora del llibre Simplement jo, la meua victòria contra la depressió. No? Una noia, una dona que molt madura, però per tot el que ha viscut. I la depressió té molt a dir aquí, en esta maduresa. No? No, no soc la mateixa victòria d'antes de la depressió que després. I a la simple vida, no? Perquè una persona que ja estudia una carrera científica, que a més és esportista, combinar aquestes dues coses sempre, no? Tenim els esportistes com uns superherois, i a més uns esportistes que si se dediquen a un esport minoritari, pues, encara ho tenen més difícil, no? I jo ja me creia abans de la depressió una superheroïna, però després de la depressió soc una dona com tu, com qualsevol dona, no? I m'agrada definir-me com una dona no superheroïna, com qualsevol dona, perquè totes les dones, qualsevol dona és una superheroïna, no? Ens podem dir o superheroïnes o no. I vull fer referència a aquesta paraula superheroïna perquè jo m'hi creia, i este crec que va ser el problema, no? El punt de la depressió, perquè jo sóc una persona molt exigent. No? Soc una persona molt exigent, molt constant. M'agrada la metàfora de formigueta, no? Treballadora, a poc a poc, anar aconseguint objectiu. I bueno, jo he aconseguit molts objectius que em vaig marcar la vida, menys, diguéssim, l'objectiu esportiu no el vaig poder aconseguir, no? Però m'agrada també dir que soc exesportista o exremera, perquè també marca la teva vida, no? Una vida on has tingut que combinar, saber gestionar l'esport en els estudis, l'esport en la vida, pues també t'aporta un plus que després hi ha gent que no el té, este plus, no? I al moment de gestionar ara la feina, inclús a la vida real, t'aporta ensenyances que en altres situacions no te les aportaria. I bé, i llavors pues, m'agrada molt dir, si me pregunten per la depressió, no? O una persona, una dona que ha patit una depressió, i sóc una dona que no m'amago, m'agrada dir-ho perquè crec que és superimportant, no? Normalitzar el tema de la salut mental i sobretot parlar-ho.
Importantíssim. En quin moment... Quants anys tenies quan te'n vas adonar? Perquè jo crec que des del moment que surt la depressió fins que te n'adones, fins que després ja dius no puc més, demano ajuda, tot això és un procés també, no ve d'avui per a demà. Llavors, en quin moment creus tu que va començar i en quin moment te'n vas adonar?
Vale. A mi me la van diagnosticar el Covid el 2020, vale. I jo crec que ja portava malament 5 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí. Però
un adolescent,
sí.
Pràcticament.
Sí. O sigui, jo sí, quan sí. Tiro cap atrás i penso les coses que a mi m'han anat carregant esta motxilla, no?, que tots portem, pues sempre, que el llibre està, no?, sempre penso en coses de quan tenia 14 anys, quan tenia 15 anys, 16 anys, no? O sigui, són coses que van carregant i que no me'n donem compte, que a mi m'agrada fer esta reflexió, no?, de dir coses que et passen en l'adolescència quan ets petita, que et carreguen, que mai has comentat als pares perquè penses que és una tonteria, no?, però que després aboquen en una depressió, claro, en una ansietat o en qualsevol altre tipus de problema. Aleshores, jo crec que feia 5 anys, perquè a més els meus pares sempre em diuen una frase que a mi quan era adolescent me carregava moltíssim, que era és que tu, Victòria, has deixat de ser tu. I jo pensava... Ara, que meus pares, què em volen dir, saps? Vull dir, jo pues, soc així, he canviat, no? Jo sempre deia, jo he canviat. I jo era, pues, abans de que em diagnostiquessin, una persona que no parlava, una persona que no s'enria, una persona que no feia bromes, no? I jo no era així de petita, era al contrari.
Però a l'adolescència també és veritat que és un impàs.
Sí, és un impàs. Jo crec que entre l'adolescència i el problema que jo tenia, pues, vaig deixar de ser jo. I durant la depressió, ja quan me la diagnostiquen, que va ser al març del 2020, si no m'equivoco.
O sigui, en plena...
En plena pandèmia.
Ple començament de confinament, i perquè va ser, crec que 13-14 de març va començar el confinament, si no m'equivoco.
Vale, doncs llavors una miqueta més tard, igual a l'abril o al maig.
Bueno, més o menys, sí.
I allí va ser el punt, i el llibre ho descric superbé, perquè és que jo crec que no me'n oblidaré mai d'aquell moment. Jo estava fent un entrenament, perquè clar, jo i la meva germana continuàvem entrenant, perquè la meva germana, pues, ha nascut una esportista del nivell, reconeguda nacionalment, inclús internacionalment, no? Pues nosaltres teníem que seguir entrenant. Ella ja havia classificat per als Jocs de Tòquio i jo tenia l'objectiu de classificar, d'anar a la repesca, per tant, continuàvem entrenant a casa, les dues. I era un dimecres que teníem un entrenament que per a nosaltres era com un examen, no? Mos dia com estàvem. I era bastant complicat, amb molta pressió i molts nervis. I jo ho vam començar a fer les dues alhora i jo de repent, a meitat de l'entrenament, me va agafar un atac d'ansietat. I vaig sortir de la sala on entrenàvem, me'n vaig anar al quarto de bany i jo un atac d'ansietat i els meus pares en plan, què et passa? Hasta que vaig dir la frase de sortiria corrents i no sabria on anar. I clar, el meu pare va fer, ostres, jo esta frase la vaig sentir, no? I la va sentir la meva mare just a la mateixa edat, que la meva mare va patir una depressió. I llavors va dir, s'ha acabat, anem a parlar en los metges ja, i llavors i a partir d'allí ja va començar tot. Però jo hasta en aquell moment...
No vas ser conscient,
potser. No era conscient que jo tenia una malaltia. O sigui, que estava malament, no. Jo em pensava, el que et deia, no? He canviat, ara sóc així, trista, no parlo, i és el que hi.
Claro, i que cadascú evoluciona d'una manera i tu vas evolucionar cap aquí.
Cap aquí.
I ja està.
Però és mentira, o sigui, jo també el que m'agrada dir és que quan som petits, som realment nosaltres, i aquesta essència no la perdrem mai. Llavors, quan tu deixes de ser quan eres petit, és que algo t'ha passat. No, perquè jo ara sóc la Victòria que reia, que feia bromes, que no callo. I el meu pare, durant la depressió, va haver un moment, quan ja estava millor, que em va dir, ostres, filla, has tornat. No? I quan em va dir això va ser com, ostres,
ja.
No? Que bé, que veiguen esta Victòria que m'encanta ser i que sóc jo. Ara sí que sóc jo i me noto que sóc jo. No? Llavors, pues, també és una forma d'identificar quan deixes de ser tu, hi ha algo que no funciona.
Després vas començar, bueno, ja tema, bueno, acompanyament mèdic en este cas, acompanyament psicològic, segurament psiquiàtric, ja tot el que comporta. Llavors va haver un moment que tu vas notar una millora, un moment d'im...
Sí.
No? Quin moment seria este?
Uf, va ser...
Perquè sempre hi ha punts d'inflexió en tots els processos.
Sí, tant. Este punt va ser quan jo me vaig tenir que deixar... Vale, jo, com era seguia esportista, me van diagnosticar, com tu bé dius, Imma, vaig anar al psicòleg, vaig anar al psiquiatra, i la psiquiatra me va dir, Victòria, jo crec que no hauries de continuar en el REM. O sigui, una vida on ja era complicada, no? El REM és la carrera científica, que en aquell moment estava estudiant a la Universitat de Girona. Doncs, més, no? Una vida en depressió.
Claro.
I ella em va dir, jo crec, i jo li vaig dir, no, pa'lante. Jo vull fer-ho i crec que podré fer-ho. Evidentment, la doctora tenia raó. I al cap d'un any, al maig del 2021, en un campionat d'Europa, em va agafar un atac de pànic i allí va ser el primer punt d'inflexió, en la que vaig tocar fons, perquè els meus entrenadors em van dir, Victòria, t'has de deixar el REM i una vegada estigues bé, si vols, torna. I així va ser. Jo allí vaig dir, me'n vaig cap a casa, vaig deixar-ho tot, me'n vaig tornar a Quimposta, i allí va ser el punt d'inflexió en què ja vaig tocar fons, i a partir d'allí sí que vaig notar a poc a poc que anava pujant, no?, les escaletes cap a veure la llum. I estant a casa en els meus, al poble, no?, i per a mi... Amposta, en general, sempre és casa. I a partir d'allí va ser el moment... Vaig estar, crec que aquí a casa vaig estar, doncs, jo crec que 4 o 5 mesos i aquests 4 o 5 mesos va ser 4 o 5 mesos de curació. I ja al setembre, quan vaig tornar a remar, jo ja estava curada, que diguéssim.
La veritat és que sent tan jove, escoltar-te, no? I escoltar-te que parles d'algo que sembla que hagi passat quasi una vida de tot això i al final és bueno, un procés d'aprenentatge i en el teu cas, pues, per sort, de curació. Passa tot això i després ja bueno, has d'anar deixant cosetes pel camí, no? Alguns objectius, i una persona tan autoexigent també va dir que ser difícil. A més, sí que va ser per un punt d'inflexió que ho vas deixar, però ha de ser molt complicat adonar-te en cas de parar si ets tan autoexigent.
Jo és que realment jo no me'n vaig adonar que havia de parar.
Vale, va ser forçat.
Va ser forçat, sí. Jo no vaig prendre la decisió perquè jo era... No, jo no puc... Per lo que diem de les superheroïnes, no?
Yeah.
Jo em pensava ser una superheroïna, jo podia en la carrera, podia en el rem, podia en la depressió, però no, ho sento molt, no es pot. I claro, i van ser els entrenadors que em van dir prou, tu demà no remes i... el dilluns, quan arribéssim del Campionat d'Europa, te'n vas a casa teua. I va ser com... Saps, una nena que comença al col·le i els pares l'acompanyen i la deixen al col·le, doncs a mi els meus entrenadors me van acompanyar a casa, en plan, vés-te'n.
Sí. Bueno, però també per part d'ells, crec que ho van fer molt bé, en aquest sentit, perquè a vegades les persones de qui estem al càrrec, en aquest cas eren entrenadors, en un altre cas poden ser professors... jefes, no? Com a que sempre et demanen una mica més, perquè al final sempre per a donar una mica més mos han d'incentivar i a vegades deixen de banda o no entenen d'aquestes coses i volen apretar més i potser no es pot. I jo des d'aquí pues, felicito els teus entrenadors i no. La veritat crec que és d'agrair.
No sí, sé. Sí, no, jo estic super agraïda perquè a més el meu entrenador en aquell moment era David Morales, un
altre
postí,
també.
I Javier González, que és de Tortosa. Jo estic molt agraïda, el llibre també els ho agraeixo, a més és que han sigut els meus segons pares, David, perquè ja des que tenia 7 anys hasta que em vaig deixar el rem va ser el meu entrenador, o sigui, part de l'educació que tinc és d'ell,
claro.
I després de Javi, perquè quan em vaig anar d'Amposta, ell era qui estava a Banyoles. I jo els dono les gràcies d'aquell moment, o sigui, jo estava molt agraïda de que em fessin este favor, no? Perquè al final van decidir per mi, jo no era capaç i ells van decidir per mi i vaig dir, vale, va ser com vaig deixar la responsabilitat a la seva
claro.
mà, que va ser com una mica egoista.
Bueno, però... egoista, però és el que necessitaves
sí.
I també és veritat que jo crec que així, sent tan autoexigent, et vas traure la responsabilitat d'haver de triar i també la responsabilitat de... O sigui, et vas donar, o et van donar, millor dit, la tranquil·litat de que potser si tu haguessis parat per decisió pròpia t'haguessis sentit culpable, possiblement.
Sí. Jo quan ja me'n vaig anar a casa... Al principi tenia aquest sentiment també, no? de fracàs, de dir, ostres, no has pogut en tot, no, Victòria? Però per l'altra part, com ja estava en aquest procés de curació, doncs era com, Victòria, has après a que parant la vida torna a començar i molt millor, no? O sigui, la vida em va donar una oportunitat de tornar a començar. I jo crec que l'estic aprofitant molt bé. I dono gràcies. Jo en aquell moment estic molt agraïda dels entrenadors, de la gent que em va acompanyar i també dels meus pares, de la família que ha estat sempre al meu costat i en este moment, no, que jo em sentia fracassada, però en seguida vaig veure que no, fracàs ningú, que
claro.
Jo tot continuava i és que tot era per a bé.
Més fracàs és seguir a mitges, potser.
Sí, o
no,
continuar...
No li diguéssim fracàs, sí. Però seria algo així, no?
No, potser hagués acabat pitjor, no? Que al final, si tu imagina que hagués continuat en tot este tema volent jo exigint-me, veient que no podia, doncs igual hagués pogut acabar, no? També parlo llibre del suïcidi, doncs no puguen suportar-ho i acaben suïcidant-me,
claro.
No? Ostres, pues no vull això tampoc.
Claro, i per sort no ha sigut el cas. No?
Sí.
Molt bé. Llavors, a mi m'agradaria que enviessis un missatge, perquè, clar, mentre parlaves de que, o comentàvem, no?, professionals els que et van acompanyar, en este cas, pues, psicòlegs, psiquiatra, hi ha gent que continua sense fer cas als professionals, i què els diries a aquesta gent? Perquè al final... crec que són els que
los
tenen... Clar, perquè ho veuen des de fora.
Sí, per a mi sí que estos són superherois. Per a mi són els meus superherois. Jo ho dic... El llibre ho dic d'una forma molt crua i dic que sense el Jaume, la Lina i la Naya, que són els dos psicòlegs i l'última la psiquiatra, jo sense ells avui no estaria aquí. Jo m'hagués suïcidat. I són superimportants. Jo, per a mi, la professió de psicologia i de psiquiatria és tan important avui en dia a la societat que qualsevol altre tipus de metge, qualsevol altre que nosaltres podem percebre que és més important. No. O sigui, al final, són gent professional que coneix moltes eines que ens poden ensenyar a poder gestionar situacions de la vida que nosaltres no podem desfer, no? El claro. Nus, diguéssim. I són ells els únics, no, ni cap llibre d'autoajuda, ni cap llibre de res, sinó són ells qui ens ho ensenyaran.
Claro.
I la gent té la percepció, no, d'un psicòleg, d'un psiquiatre, per una banda, el psicòleg, no, que he d'anar a fer jo al psicòleg a contar-li la meva vida. No. A mi el psicòleg no... Per una banda, sí que li contava la meva vida, però per l'altra, m'ha ensenyat moltíssimes eines en la que jo avui en dia estic aplicant i que em serviran per a tota la meva vida. No? I això crec que és un aprenentatge que no t'aporta ningú més que un psicòleg. Al col·le no t'ho ensenyen, això. Ni al col·le, ni a universitat, ni a ningú lloc més. Que moltes vegades dic, falten més psicòlegs als col·les que puguen donar intel·ligència emocional, per
sí.
dir-li d'una manera.
Hauria de ser una assignatura, no? Més, segura. És que sí, sí, sí.
I això, i avui, ara vinc de fer una xerrada al col·le, i un nen dia, no, a casa pensen que anar al psiquiatre o al psicòleg és de loco, no?
Ostres, este pensament és sí, molt arcaic, però claro, encara continua, veig. Sí.
Claro, i nosaltres pensem que, com ho parlem una mica, el tema salut mental ja no està, però segueix estant. I a mi me perturba molt, no?, pensar, yeah, ostres, este nen, si té un problema un dia i els ho va als pares, que els pares els ho diga ja que és de locos, anar a un psicòleg o anar a un psiquiatre, este nen no té ajuda a casa, no? I este nen segurament passarà algun moment de la vida, perquè tots passem en algun moment de la nostra vida per un problema d'ansietat o no, estem una mica més predisposats o a passar per aquest tipus de situacions, no tindrà l'apoyo de la família.
Claro.
I aquest apoyo de la família
és... Que trist, no?
Sí. I dic, com pot ser? I que no vulguin anar al psicòleg? O sigui, per a mi, un dia em van preguntar quin és el percentatge, no, que té a veure els psicòlegs i els psiquiatres en un procés de salut mental. Pues el psicòleg i els psiquiatres representen un 70% per a que tu pugues progressar i la família un 30%.
Claro.
Vale? Si esta família, que és el 30%, ja t'està dient no vagues a un psicòleg, t'està llevant tota l'ajuda que tu pots tindre. Aleshores, jo aneu, proveu. Evidentment que us pot passar que trobéssiu, això són com una relació amorosa també, un psicòleg, que pugues anar a un i no tingues un feeling de dir, bueno, doncs n'hi ha molts més.
Claro.
Proveu, aneu. I evidentment que algunes vegades sortireu plorant i pensareu, quina merda.
Sí, i que surts de teràpia amb ganes d'acurricar-te.
Sí.
Vull dir, ja està.
Sí, i no passa res. Sí. Però això és un procés de que estàs sanant.
Claro, i que he de dir que els psicòlegs mateixos, quan tu demanes cita, sobretot a una primera cita, vale, ja et diuen allò de, bueno, si després no vols vindre, no cal que demanes més hores i ja està, quedem este dia i després tu ja decidiràs, no? I donen també el teu temps per donar-te la següent visita. O sigui que això també des d'aquí ho reivindico perquè crec que és algo important de, sí, de saber també.
Sí, sí, sí. I per l'altra banda, el tabú dels psiquiatres, no? Que jo crec que avui... que pareix mentira, no? Perquè avui en dia al segle XXI dius, no, pot ser esta mentalitat, però sí. O sigui, molta gent associa als psiquiatres en locura. I ho sento molt, ningú està loco. Evidentment hi ha problemes de salut mental que són més greus, com una esquizofrènia o una bipolaritat o el que sigui, però esta gent tampoc estan locos.
Claro.
Tenen el seu problema, com jo vaig tenir la depressió, o com qualsevol altre té una altra malaltia. Aleshores, els psiquiatres són... És que al final són els que t'aportaran la solució.
Sí, sí, sí.
I són tan amics i són gent normal. O sigui, i la gent li té com un respecte que a vegades m'agradaria, no?, fer un estudi i dir, ostres, quin és el tema, el tabú que no us agrada anar al psiquiatre o què penseu d'ells, no? I jo crec que sortiríem molt, molt sorpresos.
Ja. Yeah.
O, per exemple, no?, avui estava al Neste Cole, a l'institut, i feia la xerrada i estaven els de tecnificació. I els he preguntat, quants sou de tecnificació, no? N'eren 18. I dic, quants aquí aneu al psicòleg esportiu? Doncs un m'ha aixecat la mà. Ostres, com pot ser, no? O sigui, estem a un institut que se promociona l'esport, que està superbé, i, però que no es promociona...
Sí, però segurament que la majoria han anat a altres professionals relacionats en salut física.
Sí, fisio, segur. Això ho hagués tingut que preguntar. Segur que el fisio han anat tots.
Segur,
seguríssim.
Claro. Que també és que, evidentment,
sí, sí, és superimportant. Part, eh? És sí, superimportant. Però... Però un psicòleg, doncs pues no. I jo, per exemple, sempre me'n vaig als Jocs Olímpics, no? Que és on la gent té més referència i té més com... algo més important. I a mi m'encantaria, no, igual hi ha estadístiques, però de saber la quantitat de psicòlegs que acompanyen els esportistes i la quantitat de fisios que els acompanyen. I segur que no estan al 50%. I hauria de ser un 50-50.
Claro.
Però bueno, algun dia jo, en este llibre, no, lluito per aquesta causa de que als col·les m'encantaria que hi haguessin més psicòlegs, als centres esportius més psicòlegs, a tot arreu, inclús a les feines. O sigui, jo obligaria, jo és que ho dic, jo si fos consellera d'ensenyament, de treball o de lo que sigui, obligaria a les empreses a tenir per tants treballadors un psicòleg, no? I que no s'ha d'obligar al psicòleg, però inclús una hora te toca sessió de...
Bueno,
no?
I tal com a les empreses se fan revisions mèdiques per anar comprovant i per anar veient com està l'estat de salut d'aquell treballador o treballadora, pues se podria fer també, no?, incloure este professional en aquestes revisions mèdiques rutinàries, normalment anuals.
Sí, sí, tant.
Seria una cosa més, també.
Sí, sí, i clar, jo dic, jo sóc capaç de pensar-ho, a vegades penso, jo no entenc per què aquesta gent que estan per dalt nostre, no?, i mos claro. governen, no tenen esta capacitat... Igual sí, igual ho estan
intentant
i no poden, no ho
claro,
sé.
Claro.
Però a vegades ho penso i dic... Ostres, és que... I a més és que ells, hi ha molts de psicòlegs que segurament voldrien,
claro.
No? I dic, no sé quin és el problema.
Claro, bueno. I ara en quin punt estàs?
Ara estic en un punt en què estic bé, no tinc depressió, ja fa 2 anys que no tinc depressió, però m'agrada molt aquesta pregunta perquè jo me segueixo medicant.
I... Medicació gran tabú, també.
Sí, 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 és un tema perquè la gent no ho acaba d'entendre. I, no, torno, vinc d'este col·le i m'han fet preguntes que dic, ostres, és que realment no ho entenen. I si ells no ho entenen, imagina't la gent més gran,
claro.
No? I dic, vale, jo els ho explico sempre, m'encanta fer esta comparació en los diabètics, no? Perquè està bastant normalitzats, no?
Sí, claro.
Los diabètics pues, necessiten la insulina per viure i no passa res, tenen una deficiència d'insulina, cap problema. La gent que té depressió, biològicament el que sol passar, a part de que hi ha un factor social, ¿vale? Hi ha algo a l'entorn de que no està bé, però també hi ha un factor biològic que és molt important i que fa falta estar, tens deficiència d'un neurotransmissor, ¿vale? Com el que coneixem, el tema de la serotonina, la felicitat, no? Pues, tenim aquesta deficiència. La medicació l'únic que fa és aportar-nos aquesta deficiència. Els antidepressius fan això, ens aporten aquesta deficiència de neurotransmissor. Tornant a la pregunta que m'has fet, jo estic bé, però mai de continuar medicant. Per què? Perquè vam fer la prova de... també aquesta medicació no es pot deixar com un ibuprofè d'un dia
claro.
per un altre. No, és un procés molt llarg. Llavors, jo vaig començar, pues, farà 2 anys, començar a poc a anar deixant, baixant la dosis de l'antidepressiu. Hasta que va arribar... Pues farà l'estiu, este estiu passat, que jo li vaig dir a la psiquiatra, ostres, estic superbé, ja estic establert a Bilbao, perquè clar, la psiquiatra tenia una mica de pànic, perquè clar, jo marxava de la ciutat, marxava a un lloc nou, nous amics, nou, tot, situació superdiferent, i ella, vale, Victòria, jo ara no et vull tocar res fins que no estigues establerta.
Claro.
I ella va arribar el moment i li vaig dir, jo estic preparada, baixa'm la dosis. I ella, vale, me va baixar la dosis, i què vam veure? Que al cap d'un mes, un mes i mig, jo tornava a estar neguitosa, tornava a pensar moltíssim negativament, i ell em va dir, s'ha acabat, tu necessites estar medicada...
un temps més,
un temps
base,
més,
no?
O tenir esta base, com els diabètics, igual m'he de medicar tota la vida, i no passa res, és una pastilla, i no noto res, vull dir, al final m'ajuda a mi a estar...
T'estabilitza, no?
Això, molt bé. I a la gent... Com tu dius, Imma, li costa entendre això, no? Perquè diuen la dependència, no? Parlen de tema de dependència O també tenen la pregunta de, bueno, però és que si et mediques no resols el problema. Ostres, mentira, no? Jo ara no estic tapant el problema, jo el problema ja l'he solucionat, no? Claro. Diguéssim, el factor social ja està solucionat.
Claro, és que a més la depressió hem de recordar que no és només el factor social.
Claro.
Claro, és que moltes vegades qui no entén de depressió ni d'ansietat, i dic aquestes dues perquè al final és el més comú,
sí.
I al final qui més qui menys tenim ansietat i qui més qui menys pues, medicació i dors malament i el que sigui, la gent que no ho ha patit mai, I jo em poso en este sac quan no ho havia patit mai i pensaves que... Jo quan pensava en ansietat pensava només en els atacs d'ansietat, mm-hmm. no? Aquests que hiperventiles, que tal... I no sempre és així. I hi ha gent que no hem hiperventilat mai i ens hem de medicar per l'ansietat perquè ens surten altres símptomes, per exemple. Llavors, fins que no ho vius, no ho entens. Per tant, no hi ha només un factor social, ni en depressió, ni en res. Llavors, si el factor social és el que pots treballar, la resta necessita una ajuda.
Sí, sí, sí.
És veritat que només amb la medicació no farem res.
No. El tema de la salut mental té problema o inconvenient, no? Que has de combinar les dues coses.
Claro.
Hi ha el factor social que l'has de treballar a través dels psicòlegs i si necessites medicació, perquè hi ha gent que sense medicació ha fet avant, però quan és un tema més greu ja necessites medicació. Per tant, no passa res, s'ha d'acceptar. I a més, els psiquiatres t'acompanyen moltíssim i ells són els primers que tenen molta temor per la teva vida.
Claro.
I la meva psiquiatra, me dia, Victòria, per favor, sobretot, no et deixis la medicació. Perquè què passa? Que a la que et trobes millor, no, la gent el que fa
yeah.
és se la deixa. I no, has de continuar. I sobretot, no? Ostres, Victòria, si tens pensaments suïcides, truca'm. No, o sigui, són persones que encara que...
S'impliquen
sí. moltíssim. I clar, i avui, no?, que me feien preguntes de tema de la dependència, no? I ells, doncs, igual se feien més referència als ansiolítics. I jo els ho dia, no és per dependència, és simplement t'ajuden, te donen esta medicació, perquè, per exemple, si no pots dormir... t'agreuja el problema.
Claro.
Per tant, els ansiolítics el que t'ajuda és estar més calmada, poder dormir millor i, per tant, afrontar millor el tema de la depressió. Si tu no t'adones tot això, és que sempre estiràs en un nus que no, perquè no tens mai esta calma que necessites per enfrontar el problema.
Claro, molt bé. Ja quasi acabant, perquè... Clar, és que podríem estar hores
sí.
parlant de tot això, eh?
Sí, sí.
El llibre, que sembla que l'haguéssim perdut de vista, però no. Tot això i més, uh-huh. en parles al teu llibre,
sí.
Simplement jo, la meua victòria contra la depressió. Com podem adquirir el llibre?
El llibre el podeu trobar a qualsevol llibreria de Catalunya, el demaneu, o algunes ja el tenen, i si no el demaneu...
Si no el demanen, no?
I te'l porten, i si no per la web de Onada Edicions, per internet també es pot comprar.
Molt bé.
Sí. I vull fer un repunt,
sí.
Imma, perquè el títol... és la meua.
Clar, és que jo al principi he dit la meva
sí.
i escolta que dius la meua i he pensat, és veritat que era
sí.
la meua.
Per què? Perquè en este llibre reivindico el tema de la salut mental, però també reivindico la nostra llengua, el nostre català. I quan l'estava escrivint, l'editorial me va preguntar, vols que ho canviéssim al català occident, o sigui, de Barcelona, Girona? I jo vaig dir no. O sigui, este català és correcte i ells m'han dit sí.
Pues ja està.
I jo vaig dir, jo vull el meu català. I una presentació que vaig fer fa dues setmanes a Barcelona, el meu psicòleg me va comentar, diu, ostres, vaig tindre un amic que em va dir, ostres, això està mal escrit. I el psicòleg li va dir, no, està ben escrit. Estes formes del català són correctes.
Claro.
I m'encanta i vull... que la gent se'n doni compte, perquè a vegades no te'n dones compte, ho tenim tan
claro,
dins
sí.
que meua no som conscients, no? Però hi ha una reivindicació de la llengua de les Terres de l'Ebre, de València, no? També, i que l'hem de reivindicar perquè és totalment correcta com els de Barcelona.
Pues sí, els autors d'aquí, pues al final...
També.
Jo crec que és una de les vostres missions, entre
sí.
altres, no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs, Victòria Sitxentelles, moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres, per vindre a parlar ja no només del teu llibre, sinó per obrir-te en canal al teu llibre, que el tinc pendent, el tinc a la llista de properes lectures, t'ho he de dir, no he tingut temps encara. Moltes gràcies per estar aquí i desitjo també que el teu llibre ajude ajudeu almenys a un percentatge de qui es faci en ell, no? Sí. Com a mínim.
Gràcies a vosaltres, Imma, per donar-me l'oportunitat. Jo encantada sempre a la meua terra ajudar i sobretot això el que dius, no? Qualsevol que se llegeixi i vulgui contactar-me, el que sigui, me pot contactar, que em doni la seva opinió, m'encanta. I bueno, qualsevol cosa, ja sabeu, moltes gràcies.